Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimarts al matí el futur nou barri de Sant Cugat. L'ecodistricte 2030 estarà ubicat als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, al turó de Can Camps, que pertanyen a l'Incasol, i comptarà amb 3.000 habitatges públics, 2.000 destinats al lloguer i 1.000 tindran una cessió d'ús de 75 anys. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat quin és l'objectiu d'aquest projecte.
Al final el que vol fer aquest projecte, el que pretén és treballar per la ciutat de Sant Cugat, perquè aquesta ciutat sigui realment per la gent de Sant Cugat. Principalment, en aquest cas, pels joves perquè es puguin emancipar, però emancipar en el seu poble, que puguin viure a la ciutat on viuen.
Vallès ha afegit que la construcció de 3.000 habitatges protegits encaixa amb el pla del govern de Salvador Illa de construir 50.000 pisos de protecció oficial a Catalunya abans del 2030. El júnior vol organitzar l'Europeu d'hoquei sala Sant Cugat el 2026 com a campió estatal. El directiu responsable de la secció d'hoquei, Jordi Muñoz, ha explicat el programa Esport en Marxa que volen portar l'hoquei europeu a Sant Cugat, però que han d'estudiar quines són les necessitats que demana la Federació Internacional per ser la seu d'aquesta competició. Si el club Sant Cugatenc compleix les condicions per acollir el campionat, haurà de vehicular la petició a través de la Federació Espanyola d'Hoquei. El pavelló 3 ja va acollir l'Europeu d'Hoquei Sala Femení Absolut el 2006 amb la participació del club Sant Cugatenc, que va finalitzar en quarta plaça. Convivència Cívica Catalana amenaça amb demandar als jutjats l'Ajuntament de Sant Cugat per la bústia de defensa del català. Segons ha explicat el president de Convivència Cívica Catalana, Àngel Escolano, a una publicació a X, l'entitat ha presentat un requeriment sol·licitant la retirada de la bústia de la pàgina web del consistori en un termini de 10 dies. En el comunicat també asseguren que si un cop transcorregut el període no s'ha fet efectiva la petició, interposaran la corresponent demanda davant dels jutjats del contenciós administratiu. El jutjat de contenció administratiu número 14 de Barcelona ha acceptat a tràmit un recurs de Bei Barcelona contra l'Ajuntament per haver-los denegat un projecte que consistia a implementar 4 pistes de pàdel a Vall d'Oreig al carrer de l'Església número 8. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat. Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
I
seguim al Faves Comptades. Ja sabeu que un cop al mes ens visita la Cuca Fernández amb la secció d'emprenedoria Sant Cugat Emprèn. I avui la Cuca ens sorprèn amb un convidat que ara entendreu el per què. Cuca.
Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Doncs, tal com dius, avui vull sacsejar les vostres idees preconcebudes. Volem explorar un tema molt, molt diferent. Jo diria que el lema del programa d'avui seria l'Església des d'una mirada empresarial. Com ho veus?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Doncs el nostre convidat d'avui és un autèntic visionari i desafiarà el nostre pensament convencional. El Sant Cugat Emprèn d'avui, mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, llicenciat en física per la Universitat de Barcelona i doctor en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Benvingut, bon dia al Sant Cugat Emprèn.
Bon dia i molt content d'estar aquí perquè el tema de l'emprenedoria és un tema que a mi m'apassiona.
És fill de botiguers, no?
Sí, sí, això ho porto a la sang.
Ja ho he dit. Ja ho ha dit ell.
Tant jo com mossèn Àlex, els dos, som fills de botiguer, i jo crec que això ens ha marcat amb el tracte de la gent i també en veure, o sigui, perquè moltes vegades quan hi ha problemes, semblen, per exemple, en una botiga, si tu no vens, el problema no és la gent que no ve a vendre, el problema el tens tu i t'has d'espavilar. I jo crec que això en l'àmbit de l'Església, doncs també li posem aquesta mirada.
Comencem preguntant, mossèn, perquè si podem relacionar Església i emprenedoria.
Sí, home, l'Església, diguéssim, bueno, és una empresa que en el nostre cas no busquem buscar diners, no? O sigui, no és, el nostre rèdit no és l'econòmic, però sí que volem nosaltres arribar a moltes persones. De fet, l'Església està per tot el món. Com a empresa, és una multinacional, podríem dir, eh? I volem, doncs, sobretot el nostre desig és transformar el cor de les persones i crear comunitat. Això també és molt important, no? I llavors, bueno, també podem mesurar una mica, no?, la nostra com rendibilitat, per exemple, la gent que ve. Això és una cosa, no?, que es compta, que es pot saber. I després també l'efecte, no?, amb la gent que ve, quina actitud hi ha. En una parròquia tu quan entres a seguida es veu si hi ha bon rotllo o no hi ha bon rotllo, saps? Si la gent es coneix. I després també la nostra idea és de que la gent surti de les celebracions dient, uau, que bé, no? És una celebració que m'ha tocat al cor. És un repte, eh? Això després veurem si ho aconseguim o no, eh? Però com a idea és aquesta.
Llavors, per la seva estructura i organització, podem comparar-la totalment amb una empresa.
Sí, és una empresa perquè, diguéssim, bueno, hi hauria un jefe, no? El CEO.
El CEO, la jerarquia, no?
Sí, sí, que seria, en el nostre cas, el bisbe. I nosaltres, l'Església Catòlica, està sobretot pel tema de les parròquies. I cada parròquia seria com una sucursal, per dir d'alguna manera, com els bancs, no?, que estan a tot arreu. Tenim sucursals a tots els pobles i llavors cada sucursal va una mica diferent. I hem de mirar, no?, que en globalitat totes les sucursals vagin bé. I també és com tot, si una sucursal destaca, doncs també les altres van allà a veure, no?, per aprendre i per replicar el model.
En aquest moment, totes les empreses miren la rendibilitat, que és superimportant. En quin punt està l'Església actualment?
Estem en un punt baix. I això és important també ser conscients i, bueno, diguéssim, a Catalunya i a nivell d'Espanya també i d'Europa, eh? O sigui, l'Església a cada lloc del món és diferent i hi ha llocs que està creixent molt l'Església, eh? Però a casa nostra és un tema, és una empresa que a poc la cosa va a menys, no? I això jo crec que és important també, bueno, ser conscients i reconèixer-ho i dir, bueno, aquí hem de fer alguna cosa, no? O sigui, el que passa que com que aquest decreixement és paulatí, clar, o sigui, no és que un dia tu vas a la missa i pum, no hi ha ningú que cap de setmana, saps què ha passat? Sinó que, clar, és any, va baixant poquet, però va baixant. I per això és important també mesurar les coses, eh? Perquè el que no mesures no pots canviar-ho. I llavors, doncs, també la cosa està baixant, no? I això ens demana un reaccionar.
Jo he parlat de rentabilitat, però clar, ja també hem comentat que l'Església no té un fi lucratiu, però sí que s'ha d'autofinanciar, no?
Sí.
Molta gent, clar, això no ho entén, perquè diu, clar, és que tenen un patrimoni cultural. Es critica molt, no?, a vegades a l'Església des d'un punt de vista... És perquè no entenem el servei que fa a les persones o com ho valoraria vostè?
Bueno, a vegades també aquest és un tema d'aquests típics, no? O sigui, però l'Església no és que tinguem molts diners.
Té patrimoni.
Té patrimoni que hem de conservar, que costa molts diners. Eh? I és un patrimoni que està a l'abast de tothom, que això també és maco, eh? O sigui, diguéssim, el que tenim a una església, a una parròquia, tothom del poble ho pot veure, ho pot disfrutar-ho, ho pot visitar, no? O sigui, per tant, diguéssim, doncs això. El tema de l'economia en una parròquia també és, o sigui, no és el tema més important, però també l'economia han de sortir els números, no? I també s'ha de bueno, gestionar bé els diners i, de fet, hi ha Consell d'Economia que és obligatori. I també nosaltres tenim, de cara al bisbat, també tenim que donar comptes a l'economia.
Han de passar comptes.
Sí, sí.
Clar. No. Hi ha d'haver transparència, clar.
Sí, sí. Hi ha una redistribució. O sigui, les parròquies que diguéssim, que tenen més donatius, que tenen més diners, ajuden a les parròquies que tenen menys. I tot això hi ha com una, bueno, una part fiscal, podríem dir, des de part del bisbat, per fer aquesta redistribució de la riquesa.
Sí, fan auditories i tot?
Bueno, no és una auditoria, però sí que el bisbat sí que ens... Bueno, ens si no és una auditoria, com amb una empresa,
bueno, diguéssim... Posats a comparar, sí, sí, no?, a nivell,
sí,
d'empresa.
Sí. No, doncs també, sí, sí, jo cada any he de posar els números i d'ensenyar-ho al bisbat, sí, sí.
Ha comentat, mossèn, que l'Església està en decliu, no? A mi m'agradaria... Quins canvis s'estan valorant o s'estan fent per revertir la situació?
Bueno, jo puc parlar a nivell de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que és la nostra, i que tenim aquest desig de canvi i ho estem aconseguint. Llavors, jo una primera cosa, que això sí que és molt d'empresa, o sigui, mira les empreses del teu sector que funcionen bé. Per què funcionen bé? Va? Llavors, jo això ho he fet, no només jo, som un grup de mossens que ens dediquem a investigar coses d'aquestes. I un lloc on l'Església té molta vitalitat i que fa coses molt noves i que està molt bé, és als Estats Units. I jo tinc molts amics als Estats Units. Llavors, doncs hem anat a visitar... Jo vaig començar l'any 2011, que vaig anar a una parròquia als Estats Units per al tema de l'anglès, perquè és la manera més barata d'aprendre anglès, vas allà, no?, i tothom et parla anglès. I vaig descobrir una cosa de joves, que es diu Lifeteam, que ho vaig importar, va ser la primera parròquia quan jo estava a Terrassa, i ho vam començar-ho, i realment, jo quan ho vaig veure vaig dir això, és, o sigui, no hi ha cap cosa en comparació aquí amb el tema aquest dels joves. I ho vaig portar-ho i em va anar molt bé. Va ser un gran canvi amb el tema dels joves i ara està a més de 200 parròquies de tota Espanya i és una cosa que va creixent, perquè és una... Bueno, és que els americans sí que és una cosa que són molt creatius, no? I per tant, vaig anar allà, em vaig enamorar d'aquest tema, vaig investigar-lo, vaig adaptar-lo, perquè les coses s'han d'adaptar aquí, i això ens està anant molt bé. I quan vaig venir aquí a Sant Cugat, una de les primeres coses que vaig fer va ser també aportar això de Lifeteam, i això també ens ha ajudat amb el tema dels joves a donar-li una volta...
Però en què consisteix?
Sí, Lifeteam, mira, seria que cada trobada es busca com... O sigui, la catequesi típica d'aquí era una taula amb un catequista i 8 joves i més aviat xerrar, no? Però aquí es busca la catequesi que sigui una experiència. Val? I llavors, quan arriben, doncs sempre està decorat d'una manera així especial, amb música, de berenar, o sigui, per crear una mica bon rotllo, eh? O sigui, també conèixer molt els nanos, molta relació. Després, al principi, hi ha una activitat com per baixar barreres, no?, que pot ser una mini d'obra de teatre, un joc, un vídeo, i així. La segona part és una TED Talk, TED Talk de la fe, no?, per entendre'ns, és com un quart d'hora parlant sobre el tema. La tercera part seria que es divideix el grup gran en grups més petits perquè els nanos puguin comentar el tema, no? I després, doncs es fa una estona de pregària, també ajudant-los a que es troben amb el Senyor. I, per tant, es planteja més com una classe que era abans, no?, amb una experiència. I això als joves els agrada molt i fa que conviden els seus amics. Que aquesta és una de les coses importants, no? Quan tu convides a un amic, és una cosa que és important per tu.
De fet, tenim un grup de joves molt gran, no?, en la nostra parròquia.
Aquest seria els d'adolescents. Llavors tenim el grup dels joves, dels més grans. També el grup dels joves, hi ha altres aspectes que hem portat als Estats Units. Per exemple, la música. Aquí nosaltres la música de missa, no?, que diguéssim així com la jove, era una mica potser més convallar. Però clar, als Estats Units és que hi ha un Grammy sobre música cristiana contemporània.
Sí, es premia i tot.
No, sí, és que és una empresa molt... O sigui, hi ha molts grups i realment seria, per exemple, com Coldplay, saps? Però amb música, amb contingut cristià. I és un tipus de música que als joves els hi toca molt al cor. I això jo vaig descobrir-ho quan vaig anar als Estats Units, que clar, vaig començar a escoltar una música que dic, però què és això, no? Llavors, aquesta música la vam incorporar aquí i la vam traduir al català. De fet, si busqueu a YouTube worship.cat, no? Aquesta música es diu worship, que vol dir, doncs adoració, worship.cat són cançons d'Estats Units traduïdes al català. I podeu veure, i n'hi ha potser en 30 o així, i ara això ara ho estem continuant, eh? Potser en Àlex ara ho ha agafat molt, això, i estem buscant de fer aquestes traduccions. I és una música... Perquè, clar, cada any la cultura va canviant, i la cultura dels joves és el que canvia més ràpidament, eh? El que estava de moda fa 5 anys, ara ja ningú... I, per tant, diguéssim, aquest... inculturar-nos amb aquesta cultura és molt important. I la música, doncs, és molt important. A la litúrgia, o sigui, que toqui el cor. És una música que ens ajudi a connectar amb Déu, però que toqui el cor de la sensibilitat d'avui en dia.
Haig de dir-li que jo segueixo un cura italià, que és DJ, que és boníssim, a part fa les combinacions amb una mica de barreja tecno, que li convido a escoltar-lo perquè realment... Llavors aquí entra el factor xarxes socials, que sí, també, i entenc que també les treballen o intenten fer alguna acció, no?, a través d'elles.
També, bueno, dic, amb una parròquia tan gran com la nostra, que la nostra parròquia, fixeu-vos que aquí a Sant Cugat, una mica el que és la comunitat, perquè a Sant Cugat hi ha molta gent que cap de setmana va fora, eh? O sigui, sí, són més o menys, jo calculo unes 3.500 persones que venen habitualment el diumenge a missa. Val? O sigui, encara que a missa vinguin 2.200, 2.300 o així, eh? I llavors aquí el tema de les xarxes socials també sobretot és per comunicar bé, no? I això també és una cosa, amb una parròquia tan gran, el tema de la comunicació és molt important. De fet, nosaltres tenim una periodista contractada a la parròquia que porta tot el tema de la comunicació, doncs això, xarxes socials, full parroquial, la pàgina web... O sigui, aquí l'important és que la gent que busqui la informació a la parròquia la trobi amb molta facilitat, eh? I que pugui connectar amb la persona responsable molt ràpidament, eh? Que es pugui fer com la venda, no? Si ve una mare que em diu, és que jo, bueno, jo vull, tinc un fill de tals anys, doncs vinga, la pàgina web, l'ensenyo, allà està el telèfon, li poso un contacte amb la persona, de manera que pugui ser, no?, un contacte gran, ràpid. Perquè amb una diguéssim, amb una parròquia gran, si fos una parròquia petita, i amb un poble com Sant Cugat, que Sant Cugat, de tanta gent nova que no ens coneixem, doncs s'ha de fer molt d'aquesta manera.
Estic veient adaptació als temps, o sigui, d'una manera... Crec que és
modernització.
La clau... Sí, la modernització. I crec que és la clau de l'èxit, no?, que han tingut, sí, aquí a Sant Cugat.
Sí, i després hi ha diverses coses. Una cosa molt important també és que hem creat el que nosaltres diem el grup d'evangelització, que seria com el grup de visió de la parròquia. Clar, perquè en una parròquia, com en una empresa, també tenim el perill que el dia a dia se'ns menja, però també hem de pensar anys vista, no? O sigui, com volem que sigui la nostra parròquia d'aquí 5 anys, val? Llavors, amb aquest grup ens hem anat trobant des que jo vaig començar, no? I som els que creem el que diem negocis, eh? Nosaltres a la parròquia distingim entre un treball i un negoci. Un treball seria, perquè també un perill de les parròquies és que tot depengui del mossèn, val? Si us fixeu, als Estats Units, el 85% de les parròquies i esglésies protestants no passen de les 200 persones. Per què? Perquè 200 és el número que tu pots estar tot. Pots conèixer tothom, o sigui, és més familiar, però, clar, no et permet créixer. I també 200 també fa que si tens una parròquia més gran i apliques a l'esquema de 200, doncs, bueno, és que és impossible, eh? És impossible. Llavors, aquí la parròquia, som una parròquia també d'aprovar moltes coses, eh? I amb l'equip d'evangelització anem fent els nous negocis. Els nous negocis serien... o sigui, si un té una botiga d'aquestes d'ultramarinos, eh? Que un fa de tot, compra, ven, posa, eh? O sigui, però clar, si et fiques malalt, allò desapareix. I si vols fer un supermercat, llavors doncs, aquí sí que necessites més persones i algú que ho coordini. Nosaltres quan fem algú nou a la parròquia, perquè perduri, perquè tingui la seva autonomia, doncs busquem el responsable, però aquí d'evangelització diu, a veure, la comunicació com ha de ser? Ajudem a la comunicació. Què hem de comprar? Quines persones han d'ajudar, com hem de formar aquests catequistes, on treballen un equip, uh-huh. I això és molt important, perquè crear nous lideratges en una parròquia és superimportant. I una altra cosa molt important és a les persones demanar-li allò que saben fer bé. Saps? És una col·laboració sobre les fortaleses. Eh? I això també és una cosa que també és clau de l'èxit, perquè a tothom li agrada fer allò que sap fer bé.
Sembla que sigui l'espírit d'una nova start-up. O sigui, per comparar-la amb el món empresarial, diria, m'està transmetent passió. I això també jo crec que falta una mica, no? O
sí.
Que aquests últims anys mancava doncs, que no hem sapigut relacionar passat amb present i jo crec que parlem de clau d'èxit i també això és molt, molt important, no? el que està passant aquí a la nostra parròquia.
Sí, de fet, la nostra parròquia és un cas d'estudi, eh? A nivell d'Espanya. O sigui, de fet, hi ha un llibre, als Estats Units hi ha un llibre que es diu, bueno, Grandes Great, eh? Que great no vol dir grandes en números, sinó de... Diu grans parròquies americanes i buscaven una mica les parròquies que funcionen, per què funcionen i després, doncs, sintetitzar-ho. I a nivell d'Espanya també s'ha fet aquest estudi i la nostra parròquia és una de les que han escollit per fer aquest estudi. És una cosa que és un treball coral, perquè són moltes persones que col·laboren, no?, com a voluntaris a la parròquia, hi ha moltíssims, i cada cop més, eh? Per tant, diguéssim, és un èxit compartit, eh? I el que s'ha assolit és gràcies a moltes persones que s'han implicat, perquè hi ha un altre concepte, que també és molt d'empresa, que és l'engagement, no? Engagement és molt important a nivell de... Perquè, clar, jo treballo amb voluntaris, o sigui, jo no tinc gent assalariada.
No tens treballadors, no?
No, clar, o sigui, el treballador, bueno, tu pots dir, bueno, és el sou, eh?
Exigir.
es pot exigir, però amb un voluntari no li pots exigir res, sinó que el voluntari fa si s'ho sent seu, si ho estima, i pot fer moltes hores i s'implica molt, però clar, crear engagement a nivell dels voluntaris de la parròquia és molt important, i això és una cosa que s'ha de treballar. I crear engagement amb la gent de la parròquia, que se l'estimin, que se la sentin seva, que conviden la gent que coneixen que vinguin a la parròquia. Doncs tot això, doncs, és molt important.
Podríem dir que estem a la mirada del Vaticà?
No, tant no.
Des de Sant Cugat? No arribem fins tant Nadal?
Tan amunt, de moment, no m'han trucat des del prefix d'allà.
Doncs els hi recomanarem, farem una recomanació perquè realment...
Per actualitzar i per modernitzar.
Sí, home, s'han de donar idees, no?
Sí, no, i després també és veritat que hi ha diverses parròquies a nivell... Catalunya és un lloc, o sigui, com que Catalunya la secularització ha arribat abans... Doncs també és el lloc que ha començat a haver-hi coses d'aquest tipus a nivell com més global. I, per tant, a nivell d'Espanya, quan ens ajuntem, doncs, de delegats, bueno, persones així que es diu de nova evangelització seria, doncs, bueno, Catalunya ho tenen com a referència, perquè és un lloc que s'estan provant...
Que innova. Moltes,
sí, que innova. Que jo crec que és una cosa molt catalana, també. I això, doncs, a nivell de les parròquies, doncs, també ho fem.
Ja ho deia Rajoy, els catalans fan coses, no? És això.
El resum és que mossèn s'adapta, té visió i té molta passió. Jo em quedaria amb aquestes tres paraules que sempre utilitzem a la nostra secció. La parròquia de Sant Cugat avui en dia és un exemple brillant de com les institucions poden reinventar-se per adaptar-se als nous temps, i jo només dir-li moltes gràcies, mossèn, per aquesta estoneta, perquè realment m'agradava fer molt aquesta visió i aquesta comparativa de l'Església dins del món empresarial.
Molt bé, molt interessant, ha sigut una cosa també, un exercici molt interessant.
Hem obert un meló, no?
Hem obert un meló, sí.
Bueno, i hem obert també les mirades, perquè en una secció com aquesta poc ens podíem esperar la visita de mossèn Emili Merlès.
No marxem,
molt ràpidament.
Ràpid. Tres recomanacions d'aquesta setmana, dues setmanes vinents. A les nostres recomanacions d'avui us parlo de DigiEmprèn, que és la nova plataforma online pensada perquè puguis digitalitzar el teu negoci i portar-lo al món 2.0, que hi ha molts cursos interessants i gratuïts. Si entreu a la web de l'Ajuntament i poseu DigiEmprèn, podeu veure que és fàcil d'omplir el formulari. El divendres 28 de febrer, de 9 i quart a les 2, es realitza un curs adreçat a persones emprenedores que vulguin crear la seva empresa, que és impartit per Marina Cabeza i Xavier Fernández de la Cambra Oficial de Comerç de Terrassa, i es farà a la Masia Torreblanca, al casal Masia Torreblanca, que sabeu que està a l'Avinguda Pla del Vinyet. Bueno, qualsevol coseta, podeu fer també la inscripció des de la mateixa web de l'Ajuntament. No sé, si us fiqueu en emprenedoria i recerca, ho trobareu tot. Mm-hmm. Vale? I demà, important, demà dijous 20 de febrer, a partir de les 8:30 del matí, la sessió de Cambra Activa, una jornada dedicada als desafiaments i les oportunitats de la incorporació, ara que parlem d'innovació, de la generació Z al món laboral. És de la primera sessió de Cambra Activa del 2025. És que vaig tan ràpid que m'atabalo, entre els ponents d'aquesta jornada, destacar el director d'estratègia de l'empresa vallesana, Red Arbor, que és líder en solucions digitals de reclutament. Són accions molt xules, són gratuïtes, i tothom que vulgui, doncs això, el que estàvem parlant amb el mossèn, formar-se, mirar i copiar i veure, perquè copiar tampoc és dolent, això ja en parlarem algun dia, i des de la web de l'Ajuntament hi ha molta informació de totes aquestes accions.
Molt bé, doncs tan ràpid com la Cuca, també acabem la secció agraint al nostre convidat i també a la Cuca aquesta estoneta de conversa per parlar d'emprenedoria. Gràcies i molt bon dia.
Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
La carnisseria. Masia Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Passa amb tots aquells fons privats que, per la seva importància històrica, han de ser conservats per a futures generacions? Com es decideix què entra a l'Arxiu Nacional de Catalunya? Al Faves Comptades d'avui descobrim la tasca de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional, encarregada de localitzar, recuperar i gestionar fons documentals privats d'una rellevància especial per al país. I per parlar-ne ens acompanya Josep Ribas, que és cap de l'àrea dels fons històrics, que ens explicarà com es prenen aquestes decisions i quins criteris segueixen per garantir que aquests documents tinguin el lloc que mereixen a la nostra memòria col·lectiva. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvingut.
Moltes gràcies.
També ens acompanya, com és habitual, el Miquel Pérez, que és responsable de la difusió de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ell ja ens explicarà a la part final quines són les activitats previstes per als pròxims 30 dies. I anem molt ràpidament. Josep, quina és la funció de l'àrea de fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya? Quina feina feu, exactament?
Sobretot el que intentem és preservar la documentació de tipus privat textual. Aquesta seria, si ho haguéssim de resumir en una frase, seria aquesta.
I què implica això?
Implica una tasca que ens costa desenvolupar, evidentment, perquè els fons privats poden tenir diversos àmbits, poden ser institucions, poden tenir origen com són les empreses, associacions, i després cada un dels fons que ens arriba on hem a proposar que ingressin a l'Arxiu Nacional, hem de avaluar-lo i valorar-lo per veure les seves característiques i si són els encertats perquè ingressin a l'Arxiu Nacional. Llavors, una de les característiques que han de tenir, per exemple, és que han de tenir un àmbit, tot i que sigui molt redundant la paraula, nacional, de tot l'àmbit del territori català. Depèn de quin fons que ens poden oferir, si té un àmbit molt local comarcal, en aquests casos ho acabem derivant a la comarca o al municipi corresponent.
Uh-huh. Expliquem una mica quin és el procés, quins criteris teniu a l'hora de determinar l'ingrés d'aquests documents privats.
Va. Primer veurem la rellevància del fons, la repercussió que pot tenir, la importància de la documentació que té aquest fons en si mateix. Hem de pensar que moltes vegades ens poden oferir un fons, però és que el seu contingut poder no s'escau amb el que ens pensem que pot ser. Poder ens pensem que una persona molt rellevant tindrà un fons molt important i quan l'analitzem, home, poder no és tant.
No és tant, no?
Poder no és tant. És més la persona que el contingut dels documents, o a vegades fins i tot ens pot passar al revés, que ens pensem que aquella persona no és tant i el contingut dels documents és excepcional, no? Uh-huh. Sobretot la documentació ha de ser única, el que us he comentat, que ha de ser un àmbit sobretot molt territorial, l'estat de conservació de la pròpia documentació, hem de vigilar molt, que no tinguin fongs, que estiguin en bon estat, evidentment, les condicions d'accés i ús que pot tenir aquesta documentació i la valoració dels recursos personals i materials que hi hem d'esmerçar-hi per poder tractar aquest fons.
Mm. Hi ha alguna comissió, algun grup de treball o un organisme que canalitzi totes aquestes propostes? És a dir, un primer filtrat, no?
Sí, dins de l'Arxiu Nacional s'ha creat fa poc la Comissió d'Ingressos, on s'hi reuneixen totes les àrees de l'arxiu que ingressen la documentació i allà es fan les propostes i s'analitza i es valora la documentació que es proposa. Es pot aprovar, derivar, no aprovar o fins i tot continuar la investigació de si val la pena o no ser ingressat aquesta documentació a l'Arxiu Nacional. Es van adoptant diversos criteris en cada un dels casos.
I això és un procés que dura... Quant de temps, aproximadament?
La discussió de la comissió és un cop al mes.
Sí.
El que passa que el procés d'ingrés...
Es pot allargar o pot ser més àgil,
exacte,
no?
Com la vida mateixa. Pot ser extremadament fàcil o extremadament complicat, perquè hi pot haver moltes derivades, evidentment. Podríem parlar, per exemple, d'una documentació de tipus familiar que... no totes les persones que són propietàries d'aquell fons hi estiguin d'acord que ingressin un arxiu. Llavors, uns hi poden estar d'acord, els altres no, i per molta rellevància que pot tenir aquella documentació, la discussió està en un altre taulat, no és nostra. I llavors hi pot haver-hi complicacions que acabi ingressant, tot i que sigui extraordinari aquell fons.
Parlem ara de les modalitats d'ingrés. Quines són les més habituals?
Mira, les més habituals són acomodat, la donació i en menor mesura la compra. Llavors, el acomodat és una versió que el propietari del fons diposita la documentació a l'arxiu. L'arxiu el pot tractar aquesta documentació, la pot difondre sempre que es pugui, que no contingui dades personals o que no tingui un contingut que no es pugui difondre, evidentment, segons la normativa establerta, però el propietari sempre n'és el propietari i si mai ho vol recuperar, ho pot fer-ho. Però sempre hi ha una clàusula que és que tot allò que hi hagi invertit l'arxiu ho haurà de pagar-ho.
Val. Seria com una cessió.
Seria un dipòsit, però que si ho vols recuperar has de... És com... Imagineu-vos que tu em deixes un cotxe.
És un préstec.
No, de moment me'l deixes.
Sí.
Em deixes sense entrar en gestió econòmica. Tu dius, Josep, fes-me el que vulguis. I jo et milloro les rodes, et milloro un motor, et canvio tot el que s'ha de canviar el cotxe i tu em dius, doncs ara ho vull recuperar. Perquè clar, jo he fet unes millores en aquest cotxe. Seria aquesta la idea.
Uh-huh. Aquest seria el comodat.
El comodat. La donació, aquesta és fàcil, el propietari deixa de ser el propietari i passa a ser el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí l'arxiu gestiona els fons com més bé sap, evidentment, i desenvolupa el seu tractament. I finalment, la compra és que la Generalitat adquireix aquell bé, com pot adquirir una propietat immoble, compra aquest moble, que ve a ser una documentació i passa a ser propietat de la Generalitat.
I en quins casos, per exemple, es decideix que aquella documentació és susceptible de ser comprada? És a dir, m'imagino que no tots els casos... Hi haurà... Les donacions són donacions i, per
exacte,
tant, no a l'hogar, no? Que dirien?
Sí, hi ha una cosa que tant les compres com les donacions acaben amb una altra comissió de perquè passen a ser patrimoni de la Generalitat i aquí s'ha d'aprovar. I, evidentment, les compres, el que hi ha és, sobretot, la capacitat econòmica... Primer es valora si aquella documentació és interessant que passi a ser patrimoni de la Generalitat, i a partir d'aquí hi ha una altra cosa que no és menor, que és el preu de la documentació, que és si la Generalitat té capacitat d'assumir o no, o si és, com ho podríem dir, si val la pena assumir-la pel que en demana el propietari, no? Tot i això, la Generalitat sempre té una capacitat de retracte, que és que si aquella documentació té un valor excepcional i hi ha dos particulars que arriben a un tracte, té capacitat de dir, m'interessa, per tant, la podem, si va a subhasta, sobretot, l'adquirim nosaltres per aquest mateix preu que heu arribat.
Hem parlat de les tres opcions, que són les més... les més comunes, però hi ha altres fórmules, sí, no? Que també es pot donar el cas que...
Sí. Una que jo no tractaria aquí, que segurament ja veu tractar amb l'Enric Tarradellas, que és la transferència, que és entre administracions públiques, que no és el nostre negociat, per dir-ho així, però hi pot haver-hi llegats que poden ser que una persona en el seu testament deixi a la Generalitat la documentació de la seva empresa, el que sigui, els marmessors el que fan és executar aquesta voluntat. Hi pot haver-hi restitucions, que això sonarà poder més en el període que es parlava més de la documentació que va venir de Salamanca, que es torna als propietaris la documentació, en aquest cas, o fins i tot el que ens passa és que, per exemple, ens pot venir és que documentació de certs desentitats, que això passa molt a Catalunya, que hi ha molta voluntat associativa, i tothom ha participat en un moment o altre en una associació, una entitat, sobretot de forma amateur, sense voler, entre cometes, s'ha acabat quedant documentació a casa seu de la gestió que podia fer en un moment determinat, i en un moment se n'adona, dius, ui, això pertany a aquella associació, aquesta associació ja va deixar la documentació a l'Arxiu Nacional o a l'entitat, i per tant restitueix la documentació que a la Junta pertocaria en el fons, no?
No hem parlat dels tipus de documents privats més habituals que us arriben a l'arxiu. En volum, quins serien? De totes les categories que establiu, exactament, teniu una classificació orientativa, no?
Sí, quan diem volum, podria ser per quantitats de tipus, de tipus de fons, que nosaltres anomenem. Dins l'àrea de fons històrics poden ser de l'administració reial o senyorial, que en aquest cas en tenim poquets, dos, d'institucions, dos, de religiosos, quatre, d'associacions, en tenim més aquí, 167, de comercials i d'empreses, 146, de patrimonials i familiars, 116, de personals, que és la que en tenim més, en aquest cas són 532, i el que anomenem a vegades que són les col·leccions, que en tenim 111. El que en tenim més, en aquest cas, per quantitat de fons, no per metres lineals que ocupen els fons a l'arxiu, són els de personals, i segurament crec que si per metres lineals serien els de comercials o d'empreses, perquè quan ingressen són metres i metres de documentació, de gestió de l'empresa, de llibres de comptabilitat, llibres d'actes, etc, que tenen uns volums que no ens els podem imaginar ara mateix. En canvi, una documentació personal d'una persona, pot arribar a ser, com a màxim, jo, una mitjana podria ser uns 2 metres lineals, una cosa així, estaria bé. Hi ha de més grossos, hi ha de molt més petits... A vegades només ens queda una llibreteta d'un senyor, però és tot suma, en aquest cas.
Deixem, no sé si ens hem oblidat alguna qüestió important.
Jo crec que no, però segurament que sí. N'hi ha moltes a tractar i no acabaríem mai.
Parlant de documents i històrics i de... Bueno, tot el que fa referència a l'arxiu, important, em sembla que ho és tot. Fins i tot les activitats que s'organitzen al llarg de les setmanes. I perquè ens ho expliquin i saber què podem fer els pròxims dies en relació amb aquestes propostes, el Miquel Pérez, que és el responsable de difusió, ens farà ara 5 cèntims. Miquel.
Sí, sempre diem que ens agrada que ens vingueu a veure físicament a casa nostra, a consultar els fons. També sabeu que tenim un espai per estudi també a la nostra sala de consulta, que també ofereix servei a persones simplement que volen utilitzar la sala com a biblioteca o com a lloc d'estudi. I després també a visitar la nostra infraestructura, que també oferim aquestes visites en grup, ja ho hem comentat alguna vegada, i en els propers mesos hi haurà noves oportunitats de parlar-ne. Però avui sí que us volíem presentar o parlar de tres propostes que podem gaudir, de fet, si voleu,
jo no sense, molt fàcil, no?
Sense moure's de casa, pràcticament sense moure-us del vostre mòbil. Per tant, que les teniu absolutament accessibles. No us heu de desplaçar fins a l'arxiu.
Quines són?
Una primera és un nou producte interactiu que hem estrenat aquest any, que és un calendari de les efemèrides destacades de l'any. Ara que estem encara en les primeres setmanes de l'any, i que tenim voluntat d'anar repetint cada any. I en aquest calendari el que fem és repassar, a més, algun dels fets més rellevants dels quals al llarg de l'any es compleix un aniversari més o menys rodó. Uh-huh. En aquest cas, per exemple, en la que hem preparat del 2024, tenim des del primer concert de Joan Manuel Serrat, fa 60 anys, fins a la inauguració del Sincrotró Alba, de la qual es compliran ara 15 anys, no? I en aquest calendari el que fem és explicar molt breument, que no seria, diguem-ne, la nostra funció, quina és aquesta efemèride, però sí donar pistes de quins són els documents que conserva l'arxiu que poden ajudar a fer aquest recordatori, no?, a parlar d'aquesta efemèride. I això pot servir tant per crear continguts a persones, a mitjans, a associacions, a institucions que vulguin recordar aquestes efemèrides, com simplement a les persones que vulguin fer memòria, que tinguin curiositat per saber quina documentació s'hi pot trobar sobre aquell fet. És un calendari que el podeu trobar a la nostra pàgina web, a l'espai d'interactius, i com us dic, el podeu veure tant a través del vostre ordinador com el mòbil.
I ara teniu també una altra proposta que té a veure amb un producte al qual ja estem molt acostumats aquí, no? Estem parlant del podcast.
Estem parlant de ràdio i, per tant, ara fa 3 anys doncs vam a l'Arxiu Nacional vam decidir llançar un podcast al qual vam donar el títol de Sentir l'Arxiu. I aquest, ara justament estem en la fase final de producció del que seran els 6 nous capítols que integraran la tercera temporada d'aquest podcast. Llavors, l'estructura del podcast sempre és que en cada episodi expliquem una història personal, de fet, una aventura que podríem dir extraordinària, però a partir de la documentació dels fons que es conserven a l'arxiu. És la història viscuda per gent de peu, és a dir, hem defugit una mica els grans personatges per parlar una mica més de gent corrent, tot i que té aquestes experiències extraordinàries i les explica a través dels seus propis documents.
I anem per l'última?
Sí, i la tercera és bé, una proposta una mica experimental amb la qual ens volem afegir el que són un producte d'èxit, que són els clubs de lectura de les que impulsa el Servei de Biblioteques. I en el nostre cas doncs hem pensat experimentar amb un club de lectura de documents originals. El que farem serà apropar-nos a dos documents que presentin una mica perspectives oposades sobre una mateixa temàtica, i ho farem a través d'un format de comunitat virtual creada a la xarxa, a la qual s'hi podrà accedir baixant el mòbil o a l'ordinador una aplicació que és lliure i gratuïta, I aquesta comunitat virtual li hem posat per nom Fanàtics de la teva història. I al llarg d'algunes setmanes anirem descobrint conjuntament, de la mà d'un moderador, aquests documents, i finalment hi haurà una sessió presencial a l'arxiu. Aquí pensem que la dimensió presencial de poder d'alguna manera tocar amb les mans aquests documents, dels que anirem parlant durant setmanes, doncs pot tenir també molt, molt, molt d'interès.
Molt bé.
Per tant, són doncs, tres propostes al mòbil, diguem-ne, que ofereix l'Arxiu Nacional.
Doncs les hem explicat avui en aquest espai que té l'Arxiu Nacional de Catalunya, el Faves Comptades. Us agraïm al Miquel i al Josep que avui ens hagueu acompanyat. Que vagi molt bé el dia.
Igualment.
Bon dia.
Igualment, gràcies.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Els científics defineixen la microbiota com el conjunt dels microorganismes presents en un entorn definit. Avui la Cristina García, coach nutricional i membre d'Íntima Salut per a la Dona, ens explicarà quina és la importància de tenir una bona microbiota intestinal i com alimentar-nos per tenir-la sana. Cristina, benvinguda.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me un cop més.
Ja fa un temps que se sent a parlar de la microbiota, però per què és tan important?
Mira, ja fa molt de temps que s'està estudiant i s'ha vist que la microbiota intestinal, perquè parlarem de la microbiota intestinal, en tenim a la boca, al nas, a molts llocs, però parlarem de la intestinal, té tres funcions molt importants per la nostra salut. Una de les funcions importants i primordial és una funció de defensa. Penseu que tot el que entra al cos passa per l'intestí i d'allà cap al medi intern, o sigui, cap a la sang i tot això, val? Llavors, es posa allà els microorganismes i fan una funció de barrera i diuen tu passes, tu no passes, d'acord? Llavors estan ajudant moltíssim al sistema immunològic, val? I llavors eliminen tòxics i coses que no ens interessa que vagin cap endins, val? Això diríem que fa la funció barrera, molt important. Una segona funció molt, molt important és una funció de nutrició. Ells, aquests microorganismes, val? Uns bitxitos que tenim per aquí als intestins, s'alimenten de la fibra que nosaltres no podem digerir, Mal, els hi donem fibra, nosaltres no la podem digerir com a éssers humans, però ells en fan un festival, mal? Llavors comencen, si fan un festín, diuen, uah, que guai això, mal? I comencen a menjar aquesta fibra, la degraden, i què en produeixen d'ella? Produeixen uns àcids grassos que tenen propietats, sobretot un dels tres, hi ha l'àcid butíric, el més important, diríem, que té una funció antiinflamatòria. Llavors ajuda que l'intestí tingui substàncies antiinflamatòries, superimportant per mantenir la salut, val? Per tot aquest teixit epitelial. I, a més, generen vitamina K i vitamina B9, val? L'àcid fòlic, i també ens ajuden a absorbir el magnesi, calci i ferro. O sigui que, imagina't.
I ja quina feinada, no?
Tenen molta feina. Fan molta cosa per nosaltres i mira que hem d'estar d'anys intentant matar-los, els bitxos. Val? I l'altra cosa molt important, influeixen en el nostre estat anèmic.
Important, eh?
Molt important, perquè fa que estiguem més contents, més feliços. I, per exemple, generen la serotonina, que és un neurotransmissor conegut com la hormona de la felicitat.
Això diuen.
Això diuen, val?
Per tant, Cristina, hi ha una relació directa entre els intestins i el cervell, perquè explicaves?
Exacte. Hauríem de dir que hi ha una relació directa entre els intestins i l'emoció que tenim, i d'això en sap molt, molt la gent d'abans, que feia les frases fetes. Imagineu-vos que si en tenim de frases fetes, jo n'he buscat algunes, a veure si a tu també se t'acorreix alguna, que ja fan aquest vincle entre el meu intestí, el meu estómac també, i la meva emoció. Per exemple, quan se't regiren les tripes, no? Hi ha hagut moltes injustícies i se m'han regirat l'estómac. Aquesta sensació d'injustícia, aquesta emoció que em fa sentir malament a l'estómac, eh? Relació, cervell-emoció. Tenir la panxa plena no té pena. Val? Que guai, si no tinc penes vols dir que estic content, estic feliç.
I un panxa contenta.
Un panxa contenta, exacte, un panxa contenta, molt bona. O escagarrinar-se, val? Quan tenim molta por, estem molt nerviosos, ens agafa covardia, que tot això són coses que passen al cervell, m'escagarrino. Fixa-te'n, tenim d'altres, tu se te n'acudeix alguna altra?
Ostres, ara mateix, el tenir papallones a l'estómac, per exemple...
Tenir papallones a l'estómac, és molt maco.
Sí, que és aquella sensació tan xula quan un està enamorat, embadalit, eh?
Sí, sí, després desapareixen, durant el que duren les papallones a l'estómac. Però és una emoció molt agradable, val? Tenir de papallones.
Per tant, podem explicar quins factors poden fer que tinguem una microbiota en bon estat? Perquè tot això funciona com ha de funcionar.
Exacte, cal tenir una microbiota en bon estat i hi ha coses que l'empitjoren moltíssim. Per exemple, els antibiòtics. Els antibiòtics són molt perjudicials. Per què? Perquè fixeu-vos, la microbiota viu en un fi equilibri entre microbiota bona i dolenta, val? Alguna que ens afavoreix, alguna que no tant, però sempre està en un equilibri perfecte. Què passa quan em donen un antibiòtic? Pues ho mato tot, sobretot aquests antibiòtics d'ampli espectre, d'acord? Llavors, el que és molt important és mai prendre antibiòtics si no me'ls ha recomanat un metge, val? I un cop me'ls he pres, ara ja ho fan els metges, et donen un probiòtic. Un probiòtic, diguéssim, que són bitxos dins d'una capsuleta per tornar a repoblar, o sigui, amb l'antibiòtic me'ls mata i després els he de tornar a posar. Val? Poso els bitxos, però aquests bitxos tenen gana, i llavors els he de donar bons aliments, amb molta fibra. Jo dic una mica era com el tamagotxi, aquell que si tenies...
Que l'havies d'anar alimentant.
Se l'havies d'anar alimentant si no se't mora. Val? Sí, això seria molt important. I després s'ha vist que són importantíssims els tres primers anys de vida. Val? Per exemple, una persona que neix amb part natural, val? El nadó passa per tot el canal vaginal. I quan passa, i està molta estona un part, no és pim-pam-pum, mal?
No
és pim-pam-pum. Llavors, durant aquella estona que està creuant el canal vaginal, com que agafa tota la microbiota de la mare, val? En canvi, un nen amb cesària neix i en un quiròfan que està totalment estèril. Val? Això seria una cosa molt important. Després, si jo faig lactància materna, la lactància materna em dona els probiòtics, aquests bitxitos, val? I els prebiòtics, que són les fibres que s'alimenten, o sigui, li dona el tamagogi complet, val? Amb els aliments i el bitxo. Val? l'ús d'antibiòtics, que jo no sé tu, Carme, però jo quan el meu nen era petit, o sigui, per les orelles no me'n paraven de donar, dic, ostres, nano, t'he deixat sense microbiota, fill. Bueno, i després, sí, després està en contacte amb gent, els nens que tenen entorns, no?, on estan sociabilitzats, val? I després com aniré introduint l'alimentació en aquest nano. Fixa't que ens hem passat anys i anys matant i rentant-ho tot.
Sí,
com
sí.
Amb bogeria, el biberon com superbullit, si el xumet superbullit, sí. No? I una mica se'ns ha passat de rosca el tema.
Val. Per tant, un cop establert aquesta diversitat de microorganismes que comentàvem als nostres intestins, com a adults, què hauríem de tenir en compte per mantenir-la i per potenciar-la? Com hem de fer?
Exacte, és molt important. D'acord, hem passat els primers 3 anys, ja tenim una bona microbiota i ara hem d'ocupar-nos d'ella. Val?
Perquè l'hem de mantenir.
L'hem de mantenir,
això
exacte.
Això no està fet.
Val. Com podem fer? Primer, sempre, una mica, sempre són les mateixes coses, però és que sempre les fem malament. Val? Una, mantenir l'estrès i fora de la nostra vida, en mesura del possible, i dormir. Dormir, que és una... Des que ha entrat tanta tecnologia, tantes pantalles, tanta feina, com costa dormir? Val. Dormir és molt important. Penseu que l'estrès i la falta de son pot augmentar l'inflamació, pot reduir aquesta diversitat de microorganismes, necessitem molta diversitat, val? I tot això faria que el meu sistema immunològic estigués afeblit, tindria problemes de digestió i així mateix podria acabar, doncs, per exemple, amb el síndrome del colon irritable. Val? Ja hem parlat, evitar a mesura del possible i, si no, i sempre sota prescripció mèdica a un excés de medicació, els antibiòtics o altres fàrmacs. Els antiàcids també fan mal, perquè jo canvio l'acidesa i doncs, hi ha certs... aquesta diversitat faig que hi hagi un desequilibri, d'acord? Ibuprofè, aspirina, etc. Després, caminar, fer activitat física, evitar l'ús de l'alcohol, el consum del tabac, val? I els ultraprocessats. Això dels ultraprocessats, mireu, un ultraprocessat és una cosa que potser està molt bona, però no té fibra. Això vol dir que nosaltres ens hem d'imaginar el tracte digestiu que tot ho digerim majoritàriament a la primera part, quan surt de la panxa, val? De l'estómac, arriba al duodè, allà comencem a absorbir aliments, val? I al final de tot està el colon, val? Tots els microorganismes majoritaris estan en el colon, val? Clar, si jo menjo ultraprocessats, com no hi ha fibra, no hi ha res, tot es digereix abans, hi ha absorció, però al final del colon no arriba res, no arriba fibra, quan els meus bitxos es moren, perquè no els hi arriba a menjar, val? Llavors he de posar clar, moltíssima fibra. Ojo amb els ultraprocessats.
Així que diríem que és molt important menjar fibra per tal de mantenir aquests microorganismes bons que ens explica la Cristina. Amb dades de quin consum de fibra estem parlant i quins aliments es poden aportar tota aquesta fibra, Cristina?
Mira, aquí està estipulat, o sigui, la gent que en sap molt, els estudis, la ciència, que hauríem d'estar menjant 25 grams de fibra al dia. I la població de mitja, aquí a Espanya, està menjant 12,5 grams.
Sí, fem la meitat.
Sí, fem la meitat, val? Anem per feina. Mm. Val? Ja vam fer un estudi molt interessant a una població africana i estaven com a 150 a 300 de fibra, imagina't. O sigui, estem lluníssim, lluníssim. Hi ha més nens molt petits, val? Llavors, cal, sobretot, buscar aquestes fibres solubles i fermentables que, com he explicat, són les que nosaltres, com a éssers humans, no podem digerir, arribaran a la part final al colon i allà fan una festa major aquests microorganismes.
Que, vinga, perquè facin festa major, que li hem de donar?
Què els hi posem? Els hi podem posar, hi ha una fibra que es diu inulina, que la trobem a l'all, la ceba i la xicòria, per exemple. Tenim els fructooligosacàrids, els fos, que se'n diuen, que els trobaríem a les fruites i verdures i que beneficien molt els microorganismes que sonaran, que es diuen bifidobacterium.
Clar.
Aquests sonen, eh?
Sí. de la publicitat en sonen.
Sí, sí, els bifidus sonen molt. Les pectines, que estan a pomes, peres i prunes, sobretot la pruna seca, els cítrics, com taronges, llimones, aranges i mandarines, sobretot a les membranes, allò, aquella pellufeta blanca que tothom rasca, deixeu-ne una miqueta.
Sí?
Sí, una miqueta. I la poma i la pera és molt bona idea coure-la una mica, perquè les pectines s'alliberen, surten de la cèl·lula, de les cèl·lules on estan encapsulades, i les podem accedir a elles més fàcilment. Val? Després tindríem els beta-glucans, que els trobem sobretot a la civada. S'han fet els beta-glucans, a més, tenen aquesta... van superbé pel colesterol. Vale? Molt bé. I què més podríem tenir? Jo crec que els he dit pràcticament així, com a fibres més importants, aquestes.
Sí? Podem afegir alguna cosa més a la llista, et sembla?
I el midó retrogradat, que així me'n despistava, és, i és superimportant comentar-ho, que és com el midó, el que té la patata, l'arròs, els midons,
sí,
els couem, es couen, sí, i després al refredar-los canvien com la seva, dic jo, la seva posició 3D, d'acord? Llavors, en recordo el Rubicub, com sí, si canviéssim sí, de posició, refreny, sí, xic-xic-xic, tipus Matrix. Llavors, en aquell moment, nosaltres, com a éssers humans, no absorbim tan bé aquest midó, però es converteix en fibra super bona per als microorganismes, així que midó refredat seria... això és